Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 10:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Nosaltres contentes, felices, apostant una vegada més per donar resposta als vostres neguits i caminar juntes amb autoestima, amb amor propi i respecte cap a una societat equitativa. La salut, ai, la salut! Quants mals de cap i preocupacions ens han portat darrerament, veritat? Però l'informació ens dona tranquil·litat. I això és el que anem a fer avui aquí al Plusvàlua Dones, informar-vos per aportar-vos tranquil·litat, tant física com mental, i acceptar amb alegria i orgull els canvis hormonals del nostre cos. Parlem de menopausa. Molt benvinguda, Mireia Manjón. Qui millor que tu per parlar-nos d'aquest procés de la menopausa, aquests canvis hormonals?
Hola, Mireia, estic molt contenta d'estar aquí.
Nosaltres també dir-vos a tothom que Mireia Manjón és psicòloga i sexòloga, amb qui ja hem treballat diverses vegades, no aquí físicament a la ràdio, i afortunadament avui ve a respondre a tots aquests dubtes que al llarg d'aquests, sobretot darrers mesos, ens heu anat fent arribar. Per situar-nos, malgrat que ja la majoria de persones ho saben, doncs anem a dir què és la menopausa.
Bé, la menopausa és aquesta època de la vida de les dones en la qual deixem de tenir menstruacions. Uh-huh. No? Es considera que arribem a la menopausa quan portem 12 mesos seguits sense que apareixi la menstruació. Hem de dir que aquesta època, no? Aquest factor, aquest fet de que desapareix la regla, ve donat perquè els ovaris deixen de produir tant estrògens com progesterona, que és la que són les dues hormones que ens produeixen tot aquest cicle menstrual.
Val. Vale? I més o menys a quina edat? Perquè això ens ho pregunten molt, perquè degut a la pandèmia no sabem ben bé què ha passat, que ens estan dient moltes oients que es plantegen si estan tenint una premenopausa, o sigui, la menopausa precoç.
Clar. A veure, la menopausa apareixeria entre els 45 i els 55 anys. L'edat mitjana aquí en Espanya, en l'estat espanyol, seria 51 anys. Uh-huh. Vale? Llavors, sí que és veritat que hi ha una premenopausa, que són, doncs, vindria a ser, apareixerien uns petits símptomes que ens farien doncs pensar que aquesta menopausa està arribant, que serien, doncs, sobretot quan les dones diuen que els hi està començant a fer el tonto, la regla, doncs aquests fets serien la premenopausa, que serien, doncs, uns 4 anys abans.
Però aquest fer el tonto, què és això? Aquests símptomes que bueno, doncs, què porten a pensar això que dius de fer el tonto?
Doncs que, sobretot, el que més es caracteritza d'aquesta fase, d'aquesta època, és que la regla ja no ve tots els mesos. O els sangrats comencen a ser menys abundants. Uh-huh. No? Doncs dones que tenen un cicle que és molt regular, de 28 dies més o menys, i que tenen una quantitat de menstruació normal, doncs comencen a tenir cicles més llargos o més curts, o aquesta quantitat, doncs, és res, una miqueta de flux tacat de sang. Ja està.
Val, i això és el que porta a pensar que pugui haver-hi aquesta premenopausa, que, com tu dius, perquè dius que la mitjana d'edat aquí a Espanya és dels 51 anys, sí, però que es pot produir entre els 45 i 55. Llavors, hi ha uns anys abans de que sigui la menopausa complerta d'aquest tonteig, podríem dir?
Sí, la premenopausa. El que passa que també estaria bé diferenciar el que és la premenopausa, que són aquests 4 anys, més o menys, de la menopausa precoç.
Val, això
és diferent.
Sí. Aleshores, explica'ns-ho, sisplau.
Clar, la menopausa precoç apareix entre els 40 i els 45 anys.
Val.
Vale? I és que desapareix els cicles menstruals. Llavors, aquest fet pot venir donat o bé per un error de l'ovari, no?, que deixa de funcionar correctament abans del que li tocaria, o per causes com una cirurgia, alguna medicació, algun accident, algo que ha trastocat aquest ovari.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Bé, clar, tot això és molt interessant de saber.
S'ha de diferenciar, més que res, perquè l'abordament mèdic que i el seguiment mèdic que se li faria seria diferent, afecta diferent a la dona.
Aleshores, quan una dona té la premenopausa o aquesta menopausa precoç, què és el que ha de fer? O sigui, anar al metge per aquests tractaments, com funciona això?
Clar, hauria d'anar a la seva ginecòloga o al seu ginecòleg, no?, per dir-li, mira, m'està passant això. A part d'aquests símptomes, que el més evident és doncs, la regla, no?, que no apareix, doncs també n'hi ha altres símptomes, i comunicar-la, que ara parlem, si vols, no?
Sí, sí, tant.
I comunicar-li al nostre metge, vale? Perquè d'aquesta manera podrà fer un abordament. Què passa? Que si estem en una menopausa precoç, el nostre cos no està preparat per protegir-lo. És a dir, les hormones, el que fan aquests estrògens i la progesterona, és protegir el cos.
Sí.
Llavors, quan marxen abans d'hora, ens quedem sense aquesta protecció. Depenent de l'època, depenent de l'edat de la dona, moltes vegades els metges el que opten és per donar una medicació hormonal per allargar, no?, la protecció que aquestes hormones li donen a la persona.
Clar, perquè aquestes hormones, aquests estrògens, aquesta progesterona que ens acompanya al llarg de bastants anys de la nostra vida, mentre tenim la menstruació, quan desapareixen degut a la menopausa, en què influeix a la nostra vida?
Clar, en què influeix? Hi ha una variabilitat, no? Igual que les hormones ens afecten durant tota la nostra vida, a l'embaràs, a l'adolescència, a tot, doncs n'hi ha canvis. Aquesta baixada, sobretot, el que més ens afecta és els estrògens. El que més ens produeixen és, sobretot, ho noten les dones en la sequetat.
Val.
No? La sequetat, moltes vegades en pensem de la sequetat vaginal, però també hi ha una sequetat de la resta del cos. Ens notem la cara com menys hidratada, com que està més seca.
Sí, a nivell també dermatològic,
sí,
tota
sí.
L'epidermis.
Total, total. I diem, bueno, ja la meva cara no té aquest brillo que tenia abans, no? Necessito posar-me més crema hidratant. Això ve donat, per exemple, per aquesta baixada dels estrògens, no? També la baixada dels estrògens ens produeix una debilitació de la musculatura, vale? Per exemple. És aquesta època, la clàssica que ens posen a la publicitat, no? L'Altena Lady o aquestes històries...
Sí. Per la incontinència urinària.
Exacte, correcte. Doncs això ve donat perquè la musculatura, per la baixada dels estrògens, ja no té tanta... ja no està tan tersa, ja no està tan forta.
O sigui que realment sí que és cert que pot afectar, no vol dir que afecti a tothom, però que pot afectar en aquesta part de la musculatura. També deixar-ho clar perquè a vegades s'han abusat molt, també des d'un punt de vista dels anuncis d'aquest tema, que el que ha fet això ha sigut anar en contra nostra.
Sí, total, perquè que pugui afectar, i és el que tu dius, perquè no a totes les dones ens afecta de la mateixa manera, que pugui afectar no vol dir que no li puguem posar solució.
Clar. Aquí és el que hem d'anar, en aquestes solucions.
Exacte, o sigui, que la musculatura està debilitada, doncs podem fer exercicis de Kegel, per exemple, perquè aquest sòl pelvià estigui més fort, no?, i no hi hagi aquesta incontinència.
I tant.
La sequetat. Tenim hidratants, tenim lubricants, hi ha molta varietat per poder solucionar-lo.
Un altre tema que ens pregunten relacionat amb això que estem parlant, amb com influeix a la nostra vida... Les oients ens diuen si realment hi ha un efecte directe, una conseqüència, amb el que és l'augment de pes.
Sí que podria, clar. Aquí n'hi ha molts símptomes, un d'ells és l'augment de pes. N'hi ha dones que sí que ho noten i n'hi ha d'altres que no tant. Per què notem aquest augment de pes? Sobretot perquè el metabolisme s'enlenteix, va més lent. Llavors, una dona que estava abans acostumada, doncs, o em poso, cuido una miqueta la dieta i m'aprimo molt ràpid, doncs ara potser li costa més aprimar-se. O menjant lo mateix, s'engreixa.
Clar,
no vol dir que la menopausa ens ho hagi provocat, però sí que el nostre cos, bueno, funciona d'una altra manera.
I tant.
Però també ho podem solucionar.
Absolutament. I amb aquestes solucions, precisament, Mireia, i ens estaves aportant i apuntant, no? Doncs aquestes cremes, totes aquestes lubricants, ajudes diferents, des de diferents àmbits que podem obtindre, no se'n parla prou. O només se'n parla des d'uns sectors molt específics i el que cal és precisament desmitificar-ho, fer proper, no?, aquesta... Bé, doncs, aquesta realitat i normalitzar-la, com es va fer en el seu moment fa molts anys amb la menstruació, perquè recordem també que fa molts anys no se'n podia parlar i era com una cosa lletja, que les dones ens embrutaven. Bueno, no cal ni que entrem perquè afortunadament hem evolucionat. Però no ens enganyem, és que estem parlant d'un tema social i, per tant, cal aquesta educació i aquesta formació.
Totalment, és un tema social, que sembla que la dona només serveix per reproduir-se i en el moment en què deixem de tenir la regla ja no som funcionals per a la societat. Uh-huh. I ni molt menys, no? O sigui, però hem de fer un treball d'educar i de visibilitzar, de parlar-ne. El que ens fa por és el desconegut. Si parlem dels símptomes que ens trobem, dels canvis corporals que podem notar, ho normalitzarem i ho viurem d'una manera diferent, ho viurem d'una manera positiva, perquè realment és una etapa positiva, és una etapa en la que, bueno, ens alliberem de moltes coses, en les que evolucionem, estem en una etapa d'una maduresa en la que els complexes que teníem quan teníem 20 anys han desaparegut.
Sí, totalment,
ens podem menjar el món.
I tant, i tant, i tant, i tant. Doncs escolta, anem a menjar-nos el món amb les nostres tertulianes d'avui, que tenim a la línia 1 a la Paula Fernández Ochoa. La Paula Fernández Ochoa, ja sabeu que ella és consultora en marca personal i especialista en tot el que són els directius. A més, que lliga molt amb el tema d'avui, és la presidenta de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia. Paula, molt benvinguda.
Moltes gràcies.
I a la línia 2 hi tenim a la Laura Rossillo, també conegudíssima per totes i per tots, que és la més gran experta de tota Catalunya i Espanya en edatisme. Laura, bon dia.
Bon dia, Mireies.
Ja que tenim aquí en el telèfon Laura a la línia 2, la Mireia Manjón estava acabant aquesta entrevista amb el fet de ser dones lliberades.
Doncs el tema de l'arribada de la menopausa va ser un gran regal, va ser un gran avantatge, vaig assolir unes grans avantatges. En primer lloc, perquè va començar la tercera fase de la meva vida, uh-huh. Vale? Amb una societat patriarcal, l'activitat té a veure amb que siguis fèrtil, de sobte, quan ets invisible, i aleshores, doncs, el ser invisible té moltes avantatges. En primer lloc, perquè pots dedicar-te justament a desenvolupar la personalitat teva real, la teva definida i sòlida i madura personalitat, que no té a veure, diguem-ne, amb la creació, no? Sinó que té a veure amb el ser humà complet i sencer, diguem-ne,
sí.
Vale?
Sí.
Això per una banda. I per altra banda, perquè en el moment en què entres a la menopausa, doncs, tan oblides de tota una sèrie de cicle, del cicle menopàusic, del cicle, diguem-ne, menstrual,
sí.
I per mi va ser una alliberació absoluta, perquè jo tenia unes regles horroroses. I de quedar.
Bé. Hem de seguir amb aquesta alliberació, ho hem de veure, doncs, com tu deies, trencant tots aquests tabús. A la línia 1 hi tenim a la Paula Fernández Ochoa. Paula, aquesta manera que tenim de veure tot el tema de la menopausa influencia d'alguna manera la dona actual treballadora?
Mucho. Yo creo que tanto a la dona trabajadora, a la mujer trabajadora, como también a todo lo que al deporte, que lo hemos comentado en su momento, se refiere. Uh-huh. Porque es cierto que la menopausia o en cuanto a los estrógenos, pues que no se lo regulan la vida fértil de la mujer, ¿no? También, por un lado, en positivo, protegen del riesgo cardiovascular. Uh-huh. Por eso aumentan también los infartos en mujeres a partir de los 50.
Claro.
Pero también su caída se relaciona con una mayor pérdida de ósea, de grasa abdominal, de pérdida de masa muscular, uh-huh. Y esto efectivamente nos afecta tanto en el trabajo como anímicamente como en el deporte. Y en el deporte, pues hasta hace poco se decía que entonces conviene hacer ejercicio, por ejemplo, aeróbico,
sí.
Pero sabemos que también hay que trabajar la fuerza, que vamos a generar así más masa muscular, que es algo que perdemos con el envejecimiento. Entonces, yo creo que el equilibrio, como sí. En todo, hay que procurarlo y mantenerlo.
Claro, y se ha de trabajar. Mireia, Una pregunta que ens estan fent molt i molt, una de les més repetides, és: després de la menopausa, què?
Què passa, no?
Què passa?
Clar, físicament jo crec que n'hem estat parlant. Una de les del que més preocupa és el que hem dit, no? De l'augment de pes, per exemple, però també tot el que té a veure amb les relacions sexuals.
Correcte.
I les relacions interpersonals. No?
Sí, això és el que ens han fet arribar amb neguit.
Clar, i és el tabú més gran.
Correcte.
Què és el que ens trobem? Doncs la sequetat, que en parlàvem abans. Uh-huh. La sequetat vaginal el que ens provoca és, doncs, un risc de patir més infeccions,
sí,
i també de que hi hagi més incomoditat. No diria dolor, perquè les relacions mai deu haver dolor, si hi ha dolor s'ha de parar, però sí que hi ha una certa incomoditat per aquesta sequetat. Llavors, la solució és fàcil. O, podem explorar altres àrees del nostre cos eròtic, no cal que tot sigui genital, però si volem que sigui genital, doncs existeixen els lubricants o els hidratants genitals, vale? Que ens donen aquesta hidratació que evita aquest dolor o aquest malestar.
Clar.
Però també hi ha una part que no se'n parla, sempre se'n parla de la sequetat, i és la capacitat orgàsmica. La capacitat orgàsmica mai la perdem. O sigui, dona igual, no la perdrem, però la sensibilitat que podem tenir a la zona sí que varia.
Val, aquesta capacitat de què ara ens parles, hi han hagut moltes persones que ens han fet arribar els seus temors. Amb el tema de la pèrdua del desig, per dir-ho d'una manera, amb la por també que tenen de si deixaran de sentir, com els afecta també a nivell emocional, eh? No només a nivell físic, sinó que a nivell físic com els afecta també a nivell emocional.
Clar, tot està relacionat, no? El físic amb la libido està molt relacionada. Si jo físicament em costa aquesta sensibilitat, el que abans sentia en una escala de l'1 al 10 com un 10, i ara ho noto com un 4, doncs no potencia aquest desig mental, aquest desig eròtic, no? És una cosa que va lligada a l'altra.
Clar.
Llavors, el que hem de fer és un treball voluntari de voler donar-li solució, no? Per exemple, si hi ha una falta de sensibilitat física, perquè existeix, potser necessitem més estimulació per arribar a l'orgasme, però això no vol dir que desapareix. Simplement és que necessitem més. Doncs n'hi ha eines que podem trobar, o idees que podem trobar per donar major sensibilitat.
Clar.
Quan hi hagi més vasodilatació, quan més sang arribi a aquesta zona, més sensibilitat n'hi haurà.
Clar.
Llavors, n'hi ha unes cremes, per exemple, que són fantàstiques, que són vasodilatadores, que les poses a qualsevol zona erògena, i el que fa és que hi arribi més sang. Llavors, qualsevol roce es potencia molt més.
Molt bé.
I això, aquesta sensibilitat física, farà que la libido ens augmenti. Ja no ens donarà aquesta perezosa, no?
Clar, i aquesta intranquil·litat també mental que ens acaba afectant, i ens acaba afectant a la nostra pròpia autoestima, en creure'ns també com a dones, i tot això que ens esteu transmetent si ja no puc ser mare, no? Com ens parlava la Laura, i el tema aquest de només poder tenir criatures, doncs és una època fantàstica on no heu de tenir cap mena de por i ocupar-nos, com ens diu la Mireia, molt més de nosaltres mateixes, aquest treball voluntari. Paula, la línia 1, per aquí està clar que el que passem és per un respecte cap al nostre propi cos, en benefici nostre propi.
Sí, i el que hi ha de fer, de totes formes, és adaptar-nos. Cada edat té sus lados más positivos y no tan positivos, pero hay que adaptarnos y siempre hay soluciones. Al final es cierto y hay que asumir y adaptarnos, por tanto, que con la edad, pues, por ejemplo, ya no solo es que te cansas más, sino que también tu cuerpo se recupera de una manera más lenta. Pero por eso pues hay ciertos ejercicios, cierto tipo de actividad muy adecuada también a tu cuerpo y a tu momento vital. Y yo creo que hay que asumir esto tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y forma parte, ¿no?, de la vida. Y yo creo que asumiendo esto con naturalidad te ayuda a llevarlo mejor, a sentirte mejor y también a que quitemos el tabú, ¿no?, el estigma que tenemos de decir que una mujer tiene la menopausia. Yo creo que cuanto más se naturalice y se normalice todo, salimos ganando.
Absolutament, absolutament. Amb aquesta naturalitat, Laura, la línia 2, amb aquesta naturalitat, l'amor propi ens pujarà segur.
Home, jo tinc claríssim que vaig guanyar moltíssim. Jo me'n recordo que quan tenia un fogot, quan tenia un sofoco, deia, mira, una oleada, una onada d'energia que m'està posant. És una qüestió d'actitud.
Sí, Laura, recordo que ens vas explicar la primera vegada, va ser impressionant, em sembla que va ser fa 4 anys ja, que estàvem acabant la segona temporada del Plusvalua Dones i ens vas explicar la festa que vas fer quan va arribar la menopausa. Perquè, clar, des de fa uns anys doncs, sí que hi ha persones, algunes famílies o el que sigui, que celebren l'arribada de la menstruació de la filla. I en el teu cas és que vas generar tants escrits i tantes persones que ens van dirigir a nosaltres amb aquesta alliberació tan gran que vas donar amb aquesta celebració d'aquesta festa.
Sí, tal qual. A veure, jo tenia clar que era una conquesta de la llibertat, era una conquesta de la llibertat que això, diguem-ne, em feia protagonista de la meva vida de nou, no només protagonista, és que a més vaig començar una nova etapa que jo li dic, ja ho saps, Mireia, amb adolescència. Sí. Una nova adolescència, una nova porta a una nova vida que jo associo amb això, amb poder iniciar projectes que jo havia abandonat feia molts anys, perquè la vida, lògicament, t'omple de compromisos, t'omple, diguem-ne, de contracte social, no?, que va donar resposta a la teva presa com a persona. No? Uh-huh. I a partir de la menopausa vaig començar a retomar coses, sí, que havia abandonat quan era la primera joventut. I doncs, per això li dic madurescència.
Madurescència. Mira, en el moment que tu has dit aquesta paraula, que efectivament doncs, aquí en el Plusvalua Dones i les persones que treballem amb tu ja la coneixem de fa anys i és un vocable magnífic, la Mireia Manjón, especialitzada en tot això, ha somrigut i es nota perquè porta la mascareta, però i així tot es nota, eh? I ho ha apuntat aquest concepte, no? Aquesta madurescència, aquests canvis que realment ens estan obrint una altra porta a nivell hormonal, Mireia.
Totalment, no? M'he apuntat aquesta fita de la Laura perquè és una nova adolescència, però millorada.
No, completament.
No és que retornem, és que millorem. És una nova oportunitat per refer-nos. No per... Està clar, no?, que aquest canvi hormonal és una nova etapa i ens hem d'adequar, ens hem de recol·locar. Però aquesta evolució de recol·locar-nos a tots els canvis hormonals i totes les conseqüències que ens porten, jo crec que fan que sigui un creixement personal molt enriquidor.
Totalment, clar, perquè no estem com a la primera etapa de la menstruació, clar, sinó que aquí tenim ja tota l'experiència.
Per això et dic que és una nova etapa, però millorada. O sigui, m'ha agradat molt aquest concepte.
Això és fantàstic, realment. És fantàstic, és fantàstic. Escolta'm, Paula, a nivell, com ens deia la Laura, com ens deies tu també, no?, aquesta adaptació, perquè realment la nostra salut, tant física, que ens en parlaves abans, com mental, perquè hem de treballar amb aquesta salut mental, Paula, és molt important.
Muchísimo. Mira, desde el Instituto de la Salud Mental también es otro de los temas, sin duda, que abordamos, porque es cierto que hablamos de o intentamos conseguir la igualdad entre hombre y mujer, pero es que no somos iguales en cuestiones genéticas ni hormonales. Pero realmente son cosas con las que hay que trabajar y vuelvo, insisto, disculpadme, pero a adaptarse. Y es cierto que tiene cosas muy positivas, como muy bien ha dicho Laura, pues mira, es otro momento, ¿no?, es tiempo de experimentar otra nueva etapa vital en la que se acabaron las locuras de las hormonas, ¿no?, los altibajos, la montaña rusa mensual que tenemos provocadas por el ciclo menstrual, se acabó el riesgo de embarazo, o sea, ciertas cosas que quizá yo creo que hay que darles el enfoque positivo que tienen y vivirlas, yo creo que de esa manera, con la absoluta naturalidad que conlleva.
I tant, tenim aquí la Mireia, que vol parlar.
Sí, a el que dèiem, no?, d'aquests canvis emocionals i psicològics, jo crec que també n'hem de parlar. Parlem molt dels sofocos, per exemple, no? Uh-huh. Però i dels canvis d'humor, no?, i dels problemes o les dificultats que podem tenir per concentrar-nos, o la memòria, no?, que ja no la tenim tan ràpida. Uh-huh. Això, conèixer aquests símptomes, treballar-los, ens funciona molt per visibilitzar-los i per saber gestionar-los, no? Si nosaltres, entre les dones, en parlem, visibilitzem, a mi em passa, jo el soluciono d'aquesta manera, busquem una tribu, busquem una companyia, ho farem molt més enriquidor, serà molt més fàcil.
Oi tant, absolutament. La necessitat, Laura, d'aquesta tribu, no?, d'aquesta pandilla vitamina que tan sovint n'hem parlat.
Efectivament, Mireia. La tribu, les companyes, són mitja vida. És reunir-se i riure molt de tots aquests símptomes, de totes aquestes mancances, que el que fan és que tinguis que agafar dreceres i que tinguis que ingeniar-te-les per ser cada vegada més intuïtiva, més àgil i més ràpida mentalment per adaptar-te a la nova situació. Jo us vull recomanar un llibre.
Digues.
Vull recomanar un llibre que és Les dioses de la mujer madura, ho dic en castellà perquè jo el tinc en castellà, de la Jean Chinoda, que parla dels arquetips femenins a partir dels 50.
Com es diu? Com es diu? Repeteix, sisplau, el títol.
Les dioses de la mujer madura.
Les dioses de la mujer madura.
Sí, és una meravella perquè parla justament de tot el potencial que es desenvolupa a partir de la menopausa, de totes les energies i totes les potències que es desenvolupen a partir de la menopausa amb la dona.
Paula, la Laura ara ens estava dient aquesta fortalesa de les amistats i de riure. Ningú ens ha de guanyar riure, veritat, Paula? És el teu lema.
Es mi lema, pero me encanta que la gente lo sienta como propio, porque yo creo que es una filosofía de vida que nos ayuda en la etapa vital en la que estemos, da igual sea menopausia, da igual sea cuando nos viene la menstruación, en cualquier momento, sí, sin duda, y os lo recomiendo.
Mireia, estabas apuntant.
El llibre que ha dit la Laura me l'apunto perquè no el coneixia i crec que pot ser molt enriquidor.
I tant, segur que sí, doncs escolteu. Esperem haver ajudat moltíssim amb aquest tema que encara és tabú. Per tant, no volem que ho sigui d'aquí uns mesos i quan tornem de les vacances de l'estiu, lliberades, totes lliberades. Aquesta societat patriarcal que encara arrosseguem s'ha acabat al ser invisibles. N'hem parlat moltíssim de tot el que és l'edatisme. Portem anys lluitant-hi amb la Laura Rossillo, amb la Neus Pociello, amb moltes persones aquí des del Plusvalua Dones al capdavant. És un moment d'aprofitar la nostra pròpia personalitat. No hem de tenir cap mena de por. És l'arribada de la més gran experiència. Com ens deia la Mireia Manjón, un treball voluntari, aquesta adaptació física i emocional que ja ens apuntava la Paula Fernández Ochoa. I sobretot, perquè en aquesta taula ha quedat molt clar, amb naturalitat, companyes, com tota la vida, és un tema d'actitud. Se'ns està obrint una nova porta a la qual no hem de tenir cap mena de por. L'hem de disfrutar i l'hem de gaudir. Moltíssimes gràcies, Mireia Manjón.
A tu per convidar-me.
Esperem tenir-te ben aviat.
Jo també.
Paula Fernández Ochoa.
Un placer, millón de gracias y aprendiendo con vosotras.
Nosaltres també, Laura Rossillo.
Fins a propera, Mireia, ja saps on trobar-me.
I tant. I esperem que ben aviat puguem estar totes altra vegada aquí en l'estudi número 3 de Ràdio Estel. Doncs ens retrobem la setmana vinent aquí a Ràdio Estel. Ens retrobem també a YouTube i a tot arreu. Feliç i productiva setmana, Plusvalua Dones. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.